I són les 4 i 6 minuts d'un i dos, tot això per començar la setmana. No sé, hem vist vostès el nivell realment de passió que uns i altres posen en els seus discursos. I tot plegat quan encara no ha començat aquest debat de política general que, ja els dic, ens tindrà molt entretinguts al llarg de tota aquesta setmana. En fi, temps tindrem per parlar d'aquestes qüestions. Tindrem temps també, en poca estona, de fer aquella cosa que ens agrada molt, que és agafar el calendari i posar-lo a girar, no? I anar a diferents moments de la nostra història recent per trobar persones que fa temps que no veiem o que no escoltem i que avui vindran al tal setmana com aquesta del Tot anirà bé. Avui, ja els dic que en aquesta barreja estranya que hem fet de dates i d'anys, ens visiten, fixin-se, el grupet que ens ha quedat, eh? El director de cinema Ventura Pons, el DJ Toni Peret, se'n recorden vostès del Max Mix i totes aquelles coses que alguns de nosaltres hem ballat molt i moltes vegades? Doncs el Toni Peret estarà amb nosaltres i el Rocco Stenhauser, que és aquest senyor televisiu que està tot arreu, perquè avui, aquests dies, estem celebrant els 25 anys de les Mil i Una. Se'n recorden aquell programa del Jordi González? Les Mil i Una sona a història apassionant, podria ser, no? Berta, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Les Mil i Una podria ser perfectament una arrencada d'una història d'un hotel, no?
Absolutament. Les Mil i Una és una excel·lent arrencada de moltes coses, diria, no?
Absolutament d'acord. Magí Camps, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Una altra vegada, Magí Camps, amb nosaltres al programa?
Sí, noi.
Per mantenir el nivell? Ens calen aquestes visites de tant en tant per tenir un bon
encantat,
nivell, no?
Encantat d'estar aquí.
Sí, què tenen en comú dos dels nostres principals escriptors en aquests moments, la Berta Noy i el Magí Camps? Doncs que ambdós estan inclosos en un llibre, que m'agrada molt això com ho explicava la Núria avui, és un llibre escrit a 24 mans, no? Que dit així, Berta, sona una mica com... o fa cosa, fins
sí,
i tot,
sí,
no?
Sí, sí, impressiona, no?
Sí.
Jo, com que sóc bastant dolenta amb el teclat, jo de les dues mans gairebé només em faig servir una, eh? Per tant, ja descomptaria a 23.
23 no és que ho arreglem massa, deixa'm que et digui ni molt menys, eh? 23, què vol dir aquest gran hotel, Magí? Explica'ns una mica què és això.
Doncs això és això s'ho va inventar l'Esther Pujol, l'editora d'Univers, ja fa 4 anys, quan va fundar aquest segell dins d'Enciclopèdia, i llavors va fer un llibre estiuenc per començar amb l'editorial, un llibre estiuenc que va convidar una colla d'escriptors, que alguns coincideixen, alguns no, alguns repeteixen i alguns altres som nous, no? com la Berta i jo, que tu també ets nou.
Sí, i en aquest m'estreno.
I llavors cada any convida aquests escriptors amb un tema, diguem-ne, estiuenc. Uh-huh. El primer any es deia Barcelona Suites, el segon va ser el mar, no? El del mar, vora el mar, el tercer, ja no me'n recordo com era...
Era el de les nits.
El tercer, nits d'estiu.
Nits d'estiu, sí, correcte. Nits i aquest any, i aquesta vegada, ella ens va dir que escrivíssim un conte que hi hagués algun hotel. O sigui, i podia passar dins de l'hotel, podia ser camí de l'hotel, podia ser... O sigui, l'hotel era l'excusa, no? I al final li ha posat Gran Hotel, aquest nom internacional, no? D'aquella pel·lícula mítica en blanc i negre, jo recordo de petit, que es deia així, Gran Hotel, i que és una referència, i que un dels companys explicava que anant cap a la roda de premsa de presentació va posar Gran Hotel per a veure qui són els companys, perquè clar, hem treballat cadascú amb les nostres dues mans, o una, com la Berta. I clar, i al final ens trobem tots i no saps ben bé
que bo
qui som. I vaig posar Gran Hotel i em van sortir resultats de tot el món, perquè tota gran ciutat o a tota vall de muntanyenca hi ha un Gran Hotel, no? O sigui que com a nom, si has d'anar a buscar el llibre, malament. Has de posar... Li has de donar més pistes al senyor Google.
Deixeu-me que us digui que, d'entrada, en l'explicació hi ha una cosa que a mi particularment m'ha fet molta gràcia, que és això de fer un llibre d'estiu. No? Perquè jo, que he fet molta ràdio d'estiu, no hi havia aquells temes que eren com els temes apropiats de l'estiu, no? Que era una cosa que a mi sempre m'havia cridat l'atenció, perquè, en definitiva, te'n vas a la platja i pots llegir perfectament El nombre de la rosa, sense problema, no?
Efectivament, sí, sí.
Però està graciós el tema aquest de temes de l'estiu. Sí, sí. Tots tenen en comú això, en Magí Camps fa un capítol, és un capítol, és un conte.
És un conte, perquè són contes independents, no tenen res a veure els uns amb els altres.
Tracte familiar, es diu.
Tracte familiar, sí.
Un hotel amb tracte familiar.
Vaja, suposo que tots ens hi hem trobat que busques, no? Ai, anem aquí, i llavors en alguns hotelets, sobretot hotels més petits, et posen això com una gran virtut.
Ahà. Uh-huh.
i fugiu-ne. Quan hagueu llegit el conte, segurament, si veieu tracte familiar, t'aixereu directament.
No, i que sovint, sovint si un se'n va de vacances, el que no vol és tracte familiar, ah, vol un tracte quan més llunyà millor, a ser possible.
Escèptic màxim.
Alguns som raros, no? A no ser que anem a Copacabana, que és com es diu en aquest cas el conte, de la Berta. Què és aquesta,
sí,
què és aquest Copacabana?
Sí, a veure, l'Ester, com explicava en Magí, ens va donar aquesta indicació, no?, que els hotels hi apareguessin d'alguna manera, i també ens va dir que tingués un to una mica lluminós, com de lleuger, no?, de sí, postpandèmic, diguéssim, no?, aquestes ganes que ens agafen a tots de viatjar, de normalitzar una mica el fet del viatge, no?, que fèiem abans i que ve molt associat a l'estiu, no?, almenys aquí a casa nostra. I a mi, bueno, em va semblar que un dels llocs on pots somiar d'anar i resulta més, diguéssim, atractiu i una mica exòtic i tal, és Rio de Janeiro, no?, que és una ciutat meravellosa. I llavors vaig recordar que jo quan hi vaig ser vaig estar en un hotel estupendo davant del mar i em va impressionar molt l'esmorzar d'aquell hotel, que és una de les coses que pots fer en un hotel. L'altre dia a la roda de premsa en Xavier Bosch deia en un hotel s'hi poden fer moltes coses, no? I va posar uns quants exemples i vaig pensar, sí, i esmorzar.
És el millor dels hotels.
Perquè a mi
aquestes
sembla...
alçades de la vida, avui parlàvem a la redacció, el millor que pots fer a l'hotel és esmorzar. Quan més gran sigui aquell bufet lliure, millor. I acabes menjant tot de coses que no menges mai.
Bueno, potser, vull dir, hi ha gent que fins i tot de normal no esmorza, es fa un cafè i tira.
Clar.
Però quan vas a un hotel forma part com del ritual de suspensió de la realitat, no? De no ser exactament la mateixa persona que ets la resta de l'any, aquest ritual de l'esmorzar, no? I aquesta és l'arrencada del meu conte. Vaig intentar mantenir aquesta cosa que deia l'Ester, que fos lleuger i que fos estiuenc, en aquest cas, però com deia en Magí, no? Cadascun dels autors, amb la premissa que va donar l'Ester, ha fet un conte que és, bueno, que correspon, pues, a l'univers particular de cada autor i són prou variats i prou diferents. Jo trobo que a mi m'agraden molt tots, o sigui, trobo que hi ha molt bon nivell i em fa molta il·lusió ser-ne part perquè és una panoràmica molt variada i molt bona d'autors contemporanis, no? Que,
home, i tant, i molt bons.
Fa molt goig que estiguin aquí tots junts, no?
La veritat és que junts, però cadascun al seu puesto, perquè efectivament la Berta decideix anar fins a Rio de Janeiro, mentre que en Magí opta per la Garrotxa, que ens agafa més de prop. què passa a la Garrotxa, Magí?
Bé, doncs, és una parella protagonista, ho explica ella, la noia, que quan era petita amb els seus pares i amb els amics dels pares anaven a passar uns dies, allò que en dèiem abans, un cap de setmana llarg, la segona Pasqua, anaven amb una fonda que era de, aquí no ho diu exactament, però jo, evidentment, m'he creat la meva pel·lícula, no? Era una fonda a la Garrotxa, i llavors ella busca aquella fonda per anar-hi ara amb la seva parella. Ella ara té una feina, per primera vegada té un sou fix, evidentment mileurista, és una noia amb recursos...
És molt de la reforma laboral.
Sí, exacte.
De l'última reforma laboral.
Potser és bastant misèria i companyia, però llavors, com que la seva parella li ha fet molt de costat, doncs diu, va, et convidaré un cap de setmana a passar un cap de setmana en aquella fonda que ella ha mitificat en la seva memòria, no? Això que diem dels paradisos infantils, no? I aquella fonda ja no existeix. Llavors va buscant i al final en troba una, però ja no és a la Garrotxa, és a la comarca del costat, és el Ripollès. Però es diu com es deia aquella, i per això ella ja fa per anar-se'n en aquella. I és un turisme rural, una masia, que una parella ja gran, han reformat, i que es caracteritza pel tracte familiar. Però clar, el tracte familiar, les famílies et poden tractar molt bé o molt malament.
Oh, clar. Oi? I si el tracte familiar no garanteix absolutament res. Tampoc esmorzar, eh?
Cert.
I diguem que hi ha bufets més lliures que d'altres. No? Que tenen més conseqüències, si més no. A mi el que m'agrada molt és aquest punt de partida que és comú, però que cadascú de vosaltres us ha portat com un lloc diferent. És bonic, això, de que un li posin... Vosaltres, que us passeu la vida escrivint, creant, buscant arguments, de sobte us posen una referència. I això, d'alguna manera, és un joc bonic, no?
Per mi sí. A mi em sembla molt interessant com a exercici literari, no? Perquè tu, efectivament, t'asseus allà i tens les teves cabòries i les teves coses que t'interessen i vas fent, però d'una manera completament lliure, no? En certa manera, quan escrius els teus textos normals, per dir-ho així, però quan et fan un encàrrec, no? Et donen un marc per molt poc acotat que sigui, perquè en aquest cas no era... No teníem molta, molta acotació, però sí teníem un tema, un to i poca cosa més. T'obliga a fer una tria, no? A dir, doncs, això no, per aquí no aniré, com puc convertir en alguna cosa pròpia aquest marc que m'han donat. I és un exercici, com des del punt de vista d'escriptor, molt interessant, jo trobo. A mi m'agrada fer-ho. És la tercera vegada, em sembla, que participo en una obra recull de contes de diversos autors i sempre m'ho he passat molt bé respectant les acotacions de... Jo he sigut sempre molt obedient quan m'han encarregat, perquè m'ha semblat interessant ser-ho. No? I fer aquest exercici de dir, doncs va, vaig a fer el que m'han demanat, a veure què surt.
Què tal tu, Magí?
Bé, sí, jo també sóc obedient amb això i, clar, jo no sabia què es diria Gran Hotel, això ja ho he dit. Però, com diu bé la Berta, està bé, a més et dona poc marge, eh? Ens han donat poc marge, diu, un conte sobre això i d'aquí un mes, ja, clar, aviam, els
diu,
contes...
Diu, quina hora és?
Sí, els contes no surten així, o sigui, les idees no... Llavors és una mica com quan anàvem a escola i et deien una redacció sobre la vaca, no? I això com a mínim t'ajuda a encarrilar. Després hi ha gent que no creu, hi ha gent que
sí.
No creu.
Què vol dir hi ha gent que no creu?
Que no fa cas.
Que no fa el que l'editor demana.
Clar, clar,
exacte. Clar. I llavors no... Llavors sempre... Però això cada any s'hi troba, l'Ester, eh? Perquè jo ho he anat seguint aquests llibres i cada any s'hi troba que hi ha algú que el tema que han demanat no hi surt o el to que ella demana, aquest to lluminós... Va passar el de l'any passat que on estàvem encara sortint de la pandèmia els hi va quedar un llibre molt, molt fosc, mm-hmm. Des del punt de vista doncs, anímic, no? Mm. I per això l'Ester Pujol demanava canviar una mica aquest to, amb ironia, amb alegria, amb lluminositat. Hi ha un que es diu Llum, que ja se n'en fot directament amb el... Ai, que es diu així, un dels contes, que es diu Llum, el del Roc Casagran.
El del Roc, sí.
És a dir, que ja dic, doncs si ha de ser lluminós, jo...
Ja t'emporto.
Ja li poso llum. Però el mascre aviator diu, a mi no m'ha sortit gens lluminós.
A mi m'ha impressionat això de la redacció sobre la vaca. Que deies ara fa un moment. Et van fer redaccions sobre vaques?
Jo no sé si me l'han fet fer, però recordo molt una de les tires de la Mafalda. Que feien la broma aquesta, la vaca no és de leig, la vaca no sé què, i sempre m'ha quedat, sempre que poso un exemple del tema de la redacció que ens dona a l'escola, em ve al cap aquesta tira de la Mafalda, que jo me'ls sabia de memòria, sí. Ja no, perquè ja no me'n recordo de res, però a l'època els havia llegit molt i m'havien agradat molt, sí.
Fixeu-vos que quan fa uns quants dies ens arriba aquest exemplar i me'l poso a mirar i t'adones, efectivament, no? Que els noms que formeu part d'això, no? En Xavier Bosch, en Magí, la Maria Canelles, el Roc Casagran, l'Alba Dalmau, el Gerard Guix, el Xavier Mas Cravioto, el Jordi Nopca, la Llúcia Ramis, la Natàlia Romaní i la Sílvia Soler, a banda de la Berta Torre, clar, ja d'entrada tens ganes de llegir-ho, perquè a més tenen aquesta cosa, que sí que és molt estiuenca, del conte, no? És estiuenca o és de metro? O sigui, sí. També van un moment durant molt bé pel metro, no?
Sí.
Que són històries curtes,
de
que comencen
ràpida,
i acaben,
sí.
i que estan molt bé. I després vaig pensar, és que l'hotel, de per si, que és una figura... Alguns comencen a pensar una mica antiga com a concepte. Segurament les noves maneres de viatjar també fan que hi hagi gent, doncs no sé, que viatgi d'altres maneres. Però literàriament parlant és molt sucós.
Molt.
No? Pot passar de tot en un
molt,
hotel.
Molt,
molt. No?
És un concepte molt literari, l'hotel, com també ho és el viatge, que van una mica de la mà. Perquè, una mica per això, no? Perquè són espais de suspensió de la quotidianitat. A no ser que hi treballis i, per tant, sigui la teva quotidianitat, que també pot ser, i que és una altra aproximació, i n'hi ha més d'un de compte que va per això. Però si tu imagines un espai on ningú et conegui, ningú pressuposi res sobre tu, ningú sàpiga res de qui ets ni cap on vas, que, per tant, et permeti deixar una mica de ser tu mateix per convertir-te en qualsevol altra cosa per una estona, l'hotel és un bon... És un bon lloc per exercir aquest anonimat, aquesta explosió sobtada de les possibilitats, no? I això és material literàriament molt interessant, no? I igual que un viatge, no? Els la quotidianitat també és un material molt literari, però sembla com que dona menys espai a imaginar, a fer fantasia sobre les possibilitats de les coses, no? I un hotel és super, super literari.
La cafeteria de l'hotel, després de sopar, per exemple, sí, no? Sí. Que és un centre molt interessant,
sí.
Diguem, de negocis. Sí, anem a dir-ho així, sí, cadascú que interpreti els negocis com vulgui.
Cadascú però l'enfila, sí.
Sí.
Però és veritat.
Però hi ha aquesta cosa de fins i tot la possibilitat de fugir de la teva vida, uh-huh, i d'adoptar una altra personalitat, no? I, com deia la Berta, hi ha contes que expliquen el punt de vista dels treballadors, que també és molt interessant, perquè ells són allà i van veient passar la gent, no? Jo recordo, quan em va dir el tema, em van venir al cap moltes històries d'hotels, no? Una que hi va haver un assassinat per gelosia, el vigilant de nit, perquè no sé què, aquí mateix a l'Empordà. Em va venir al cap el que vivia al Ritz, el Cugat,
el Xavier Cugat,
sí. Jo l'havia entrevistat allà al Ritz.
Ell vivia al Ritz i tenia moltes vegades aparcat el Rolls-Royce a la porta. Ara ja no es podria aparcar res, perquè ja ni a la porta ni al carrer del darrere, és igual. Però moltes vegades passaves per davant, mira, hi ha el Cugat perquè hi ha el Rolls a la porta, no? I és a dir que els hotels, clar, és infinit. L'hotel és una excusa, i a sobre, si no creus, doncs pots escriure el que vulguis.
Sí, sí.
I l'Ester t'ho publica igual, eh?
Sí,
una vegada t'ha fet l'encàrrec, ja tot forma part del joc.
Sí. Sí, jo l'altre dia pensava, si un any li passa que no li fa cas ningú, quedaria un recull molt curiós, eh?
S'hauria de replantejar el títol.
Molt estrany.
Una vegada els tingui tots, de dir, bueno, ho titularem d'una altra manera, no?
Bueno, però sempre podeu dir aquella cosa que heu començat la història i, clar, la pròpia història us ha portat cap a un altre lloc,
sí, sí.
No?
Però això és veritat.
No, m'imagino. No, i Berta, tu que estàs a les dues vessants, no? A la literària, però de la gestió literària,
sí,
també,
sí.
Perquè la Berta és directora d'Edicions B, d'una banda, però també és la directora literària del grup Penguin Random House.
Sí.
Sense el Mondadori,
sí,
no?
Exacte.
No anava a Mondadori, però sense el Mondadori, ja. Déu-n'hi-do, la de llibres que passen per les teves mans.
Moltíssims.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, clar, jo fa 25 anys que sóc editora i, clar, he vist, no sé, no les he comptat, però milers d'històries, perquè no només veus les que publiques, veus totes les que descartes, i bueno, fer l'exercici, o sigui, la feina de l'editor, que és molt variada, però part de la feina de l'editor, que és acompanyar els autors, fer que, no, treguin el millor de si mateixos i ajudar-los, no, ajudar-los que allò funcioni el màxim bé possible, és el que he fet els últims 25 anys. No?
Un dia haurem d'explicar de debò el que significa ser editor o editora, perquè és al·lucinant.
Sí, és bastant
al·lucinant. Coneixes de debò aquesta professió, com feu moltes vegades, clar, no de tothom, però de papes i mames, d'alguna manera, de l'escriptor o escriptora, com el mimeu, com el cuideu, com l'envolteu, com li doneu suport. És una feina veritablement molt desconeguda, però absolutament apassionant, eh?
És molt apassionant, molt absorbent, deixa molt poc espai per poder fer altres coses, perquè a més és una feina. Un cop ets editora 24 hores al dia, una mica com un periodista, no? Veus el món amb ulls d'editora, vull dir, és així. Però també està bé que sigui una mica desconeguda. No, jo penso que els editors no hem de tenir el focus posat a sobre. El focus està en els autors, i els editors
veus?
Fem
això és
la
molt
nostra feina,
això és molt d'editora.
Ja està, i no passa res.
Vol seguir cuidant, tenint cura de l'escriptor.
I també ha de ser-ho del periodista, també.
Clar.
El periodista també ha de ser-ho, no hem de tenir el focus nosaltres.
I malament quan es posa, no?
Sí.
Avui és un bon exemple,
ostres,
no?
Avui és un bon exemple,
abans,
sí.
Abans parlàvem d'aquest tema, com ho veus tu, aquest tema, si em permets la
pregunta?
Home,
aviam, sempre hi ha hagut interessos per aquí i per allà, a totes bandes. Els mitjans tots tenen les seves línies editorials, però, clar, arriba un punt que jo considero que és immoral. O sigui,
aquí no estem parlant d'una línia editorial,
exacte,
estem parlant d'una altra cosa, no?
Hi ha barreres que jo penso que no s'han de traspassar. Però, vaja, sempre s'han traspassat. O sigui, sempre hi ha hagut un petit percentatge, no?, que d'alguna manera o d'una altra s'han traspassat aquestes.
Jo de reconèixer, ho he dit abans, jo dic de debò, jo tinc apreci personal per Antonio García Ferreras, no? Ha estat el meu jefe durant molt de temps i, per tant, sóc el primer sorprès amb tota aquesta informació. Però des del teu punt de vista, també la teva opinió pot resultar molt interessant. Què passa a partir d'ara amb la credibilitat de... M'ho plantejava molt, no?, perquè és un senyor que tenia una alta credibilitat per molta gent. Et passa una cosa com aquesta, i què passa?
Jo el que he observat en els últims anys, en el periodisme, és que